Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12 del migdia, us informa Olma Giró. Els infants i adolescents denuncien gairebé 25 situacions de violència cada setmana, segons dades de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència del Departament d'Educació. La majoria de denúncies estan relacionades amb l'assetjament escolar. Des de la creació d'aquesta nova unitat, l'any 2021, ja s'han registrat més de 2.000 incidències. La meitat d'aquestes, durant l'any 2022, un fet que suposa un creixement del 53% respecte del primer any, quan se'n van atendre 843. Els tipus de violències que més pugen són les que tenen a veure amb l'assetjament escolar, que representen el 43% del total, és a dir, gairebé la meitat dels casos. També van a l'alça els maltractaments per part d'un adult en l'àmbit familiar i les violències masclistes i racistes. Per contra, aquelles agressions vinculades amb la salut mental han disminuït de 70 a 57 denúncies. Més qüestions, perquè el consum de benzodiazepines s'allarga 6 anys de mitjana quan la prescripció per ansietat i per insomni és entre 1 i 2 mesos. Ho diu la doctora Júlia Casas, metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que insisteix que ha de ser un tractament temporal perquè a llarg termini tenen efectes adversos. La doctora ho ha explicat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
A poc a poc hi ha una disminució de l'agudesa mental i a vegades d'habilitats motores, no? El fet que ens porta a més caigudes, que és el que ens preocupa especialment en gent gran, i després també un tema més d'addicció, no? Del fet de necessitar aquest tractament, doncs això, per poder funcionar en el dia a dia, i també s'ha associat en una pèrdua progressiva de memòria.
Amb tot, la doctora Casas ha reiterat que si l'ús de les benzodiazepines és puntual, es pot utilitzar, que el problema és quan ho reiterem durant anys. I la presència d'agents antiavalots dels Mossos en els desnonaments s'ha reduït un 23% des que va entrar en vigor el nou protocol d'interior el passat desembre. Aquest protocol estableix que la policia s'ha d'informar de si a la casa ha desallotjar i alguna persona vulnerable, sobretot algun menor, i si és així ha d'activar els serveis socials. També exclou la presència d'agents d'ordre públic, excepte si ordena un jutge o si es tracta d'una situació de risc elevat. Segons dades de la Conselleria, en els 3 mesos de l'entrada en vigor del protocol, els antiavalots han actuat en 91 desnonaments, mentre que entre el juliol i l'octubre del 2022, a l'agost recordem que no hi va haver desnonaments, els antiavalots van intervenir en 117 ocasions. I a tot això, el desnonament del primer veí de la Casa Ursola de Barcelona, que va anar a judici per finalització del contracte i que estava previst pel 19 de maig, s'ha suspès a l'espera que l'Audiència de Barcelona es posicioni, segons ha explicat el sindicat de llogateres aquest dilluns. El fons d'inversió Lioness va comprar la finca coneguda com a Casa Ursola l'any 2021 i va notificar als llogaters que no el renovaria el contracte. En una atenció als periodistes davant de la Ciutat de la Justícia, on aquest dilluns hi ha previst el tercer judici a un veí de la finca, el sindicat de llogateres ha acusat els responsables polítics de no oferir solucions per a finques com Casa Ursola. És la portaveu del sindicat, Carme Arcarazo.
Cap partit està donant una solució clara al cas de Casa Ursola. El cas d'una finca que és comprada per un fons d'inversió i la volen buidar, fer fora a tots els veïns amb el dolor que això comporta i fer-hi pisos de temporada per nòmades digitals i per turistes. És una autèntica vergonya que qui declari davant la justícia avui sigui un veí de Barcelona i no ho siguin aquests fons d'inversió que realment estan causant la destrucció d'una ciutat que està desapareixent.
El sindicat de llogateres ha anunciat una trobada el 18 de maig de veïns a blocs en situacions similars. dels esports a Mona Closa.
Aquest dilluns, diversos socis del Barça s'uneixen per demanar explicacions per l'Espai Barça, que té un valor de 1.450 milions d'euros. Tots ells enviaran un requeriment al club sobre el finançament. Tant el periòdico com la Vanguardia informen que el grup de socis enviaran l'escrit a la Comissió Econòmica del club i no descarten mesures legals si no reben una resposta, tot i que el grup de socis és partidari que es resolgui per la via interna. Tots ells estan d'acord en que el finançament de l'Espai Barça incompleix l'acord de l'Assemblea i destaca l'absència del Palau Blau en l'operació. A més, el grup també apel·larà al síndic del soci perquè consideren que s'ha fet un augment encobert als preus dels abonaments quan el Barça hagi de disputar els partits a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. I en tennis, avui arrenca el Masters 1000 de tennis de Roma, un torneig on hi destaca l'absència de Rafa Nadal. A les 10 del matí ha començat el partit de la tenista de Blanes, Marina Bassols. La catalana ha perdut el primer set per 6-1 contra la nord-americana Katrina Scott, però ha remuntat el segon set, que ha acabat emportant-se'l per 6-4, i ara està guanyant el tercer set.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Obre'm el micro! Ciutadans de Catalunya, ja són aquí els festivals d'estiu!
Ai, Carlos Bayona, escolta'm una cosa.
En Carlos Bayona també està aquí, es nota.
Mare meva. Tenim l'Àngel Miret, el president, tu, que és nou aquí.
Està flipant una
està
mica,
flipant,
no?
Està flipant, clar.
Dic aquest que crida.
Mira, Carlos Bayona, digi productor musical, que ens ajuda, Àngel, els dilluns, que mira, ja li agrada l'Àngel, a pujar,
les revolucions.
Favor, Olga.
Que tendim a estar adormits.
Una miqueta, tu. És que clar... Un dels grans, els festivals, que cada vegada els tenim més a prop.
Estem a mitjans de maig i això que vol dir que ja estan aquí els festivals d'estiu. I avui parlarem de la primera gran cita de l'estiu.
Em pensava que deies que avui també estem amb unes vigílies importants.
Ah, sí?
Sí, home.
Ara què m'estàs dient, va?
Demà, quin dia és?
Demà és... Ah, sí, clar, demà és l'aniversari del cantant de la meva banda favorita, del Dave Gahan, de The Beach Mode, sí.
I a banda, qui fa anys, també?
I el director de cinema, també.
També hi ha un director de cinema.
Juan Antonio Bayona, també. I jo!
Home!
Jo ara pensava que em posaria a veure l'aniversari.
És que ho tenim per un altre moment.
Va, doncs me la canteu vosaltres.
No,
si un cas posa la cançó.
Tenim una sorpresa al final, però abans, va, que ens
has de... Oh my God, una sorpresa!
Ai, ja li agrada.
M'agrada això.
A veure... Per on comencem? Perquè deies Primavera Sau, no? És la primera cita.
Sí, sí, parlarem avui. És que, mira, vaig començar a dir, mira, farem una mica resum del que ve, dels festivals. Parlarem del Primavera, del Sónar, del Cruïlla... Però, clar, és que vaig començar a parlar del Primavera i és que no podia parar. I dir, bueno,
ja t'has de quedar aquí.
Ja em quedo aquí i ja... Igual fem una segona part, perquè jo crec que no, però parlarem només del Primavera Sau, ¿vale? Bueno, parlarem del Primavera Sau i per mi... A mi em fa molta gràcia parlar de la Primavera Sound perquè jo crec que és el primer festival que va trencar una mica les barreres entre el que era el mainstream i el que era l'indie, no? Fins a no fa gaires edicions, els festivals de música eren un gueto per les bandes d'indie. Tu no veies artistes mainstream als festivals. Els artistes mainstream actuaven i feien els seus concerts i tocaven sols, no?
Sí, ja està, sí.
Parlem d'artistes mainstream de l'indie, no sé. O sigui, parlem d'artistes mainstream i parlem d'artistes indies, que sí que hi havia artistes que podrien tocar sols als festivals. Ara m'estic metent en un fregau que no sé.
No, però bueno, ja sabem
el que vol dir, per exemple, parlava de Depeche Mode. Depeche Mode fa música indie, però bueno, és un grup mainstream, no? Que té tot el... Però bueno, el que vinc a parlar és, per exemple, que la música que sonava a la radiofórmula més, més accessible no anava al Primavera.
No anava al Primavera.
I el Primavera Sound va trencar aquestes barreres quan va portar gent de, que feia reggaeton, quan va començar a portar a los chunguitos, quan portava gent que no era pròpia d'un festival de música indie. I això m'agrada molt del Primavera Sound i ho vull reivindicar.
Molt bé.
Un Primavera Sound que aquesta vegada...
Està desdoblat.
És la primera edició que es fa a dues ciutats de la península ibèrica. Bueno, mentida, mentida, perquè també es fa a Oporto. Es fa també a dues ciutats d'Espanya, de l'Estat. No ho vull entrar tampoc en cap fregat d'aquests.
Bueno. A Barcelona i a Madrid.
Sí, a Barcelona.
És Colau, Colau i Ayuso.
Sí, Colau i Ayuso, que va haver-hi mandanga
no
aquí,
No sabem, qui hi haurà.
Bueno, sí, és veritat. I
va haver-hi mandanga aquí,
veritat,
també.
Quan es faci el Primavera... Pinta que l'Ayuso estigui, però la Colau no sé jo.
No se sap. Però el cartell és el mateix, el de Barcelona-Madrid?
Gaire, el 90% dels artistes que toquen en un festival toquen a l'altre. Sí que és veritat que hi ha casos com la Bad Gyal, per exemple, la Bad Gyal toca a Madrid i no toca a Barcelona.
Ep, i això?
Doncs perquè sí, perquè igual la Bad Gyal ha tocat fa molt poc al Palau Sant Jordi i no li interessa tocar una altra vegada. Això són acords que...
Això són d'artistes, eh? Sí, que són negociacions.
Sí, acords que del promotor amb l'artista. Per exemple, no sé per què, però a Madrid, a la festa electrònica de l'últim dia està Vitalik i no està Purple Disco Machine, i al revés, a Barcelona, està Purple Disco Machine a Barcelona i no està a Madrid. Això són, no sé, criteris.
És criteris de cada...
Petits detalls, però la gran majoria del cartell repeteix.
Gran majoria del cartell repeteix. I què vull dir, això? Primer, el que vull dir és que el Festival Primavera Sound 2023 ha aconseguit una cosa que no ha aconseguit cap festival en la història, que és ajuntar a la Santíssima Trinitat del electropop mundial internacional. I no ho dic jo, això de la Santíssima Trinitat, perquè és que hi ha un llibre del Pablo Ferrer Torres que es diu La Santíssima Trinitat, el sonido del pop electrónico de masas. I ha ajuntat a tres bandes, a les tres bandes més històriques del pop electrónico de bandes, i la primera és aquesta, New Order. Escoltem-los. Ara es calla, no? Ara no. No hi puc acordar això amb el Bernard Samer.
Donem per fet que tu vas, eh? El Primavera aquest any.
Bueno, estem intentant.
Saps que no hi he anat mai, jo?
No has anat mai al Primavera Sound?
No, hi he anat, però treballant.
Has anat treballant?
He anat treballant, però de gaudir de... Bueno, ho estàs treballant i gaudeixes també de la música, sí. Perquè...
Sí.
Però no hi he anat mai.
Bueno, he anat un parell de cops. Com cansa.
Està molt
cansa
bé.
Cansa molt, eh?
Jo vull recomanar el Primavera Sound perquè... Està aquesta època de l'any en què un ha guanyat uns quilets i necessita perdre. I llavors el Primavera Sound és ideal perquè si hi ha una cosa que es fa, el Primavera Sound és caminar.
És molt cansat.
Amb un calçat ben còmode i amb la consciència de que estaràs tota l'estona caminant. Igual, entre caminada i caminada, tu arribes a veure un concert. Arribes a veure algun. Però que bàsicament el que fas al Primavera Sound és caminar. I, si pots, veuràs aquesta gent, els New Order. New Order, que són una de les bandes més mítiques del pop electrònic de la història. Tenen 40 anys de història. Van néixer de les cendres d'un altre grup mítiquíssim, com eren Joy Division. El cantant de Joy Division es va suïcidar i de les cendres de Joy Division neix New Order. I aquest és el primer dels tres grups de la Santíssima Trinitat que el Primavera Sound ha ajuntat. Quin és el segon? El segon és aquest. Pet Shop Boys. És que no cal presentació. Neil Tennant, Chris Lowe, són Pet Shop Boys, un dels grups mítics que van començar a l'època dels 80, però que fins a fa molt poquet encara estaven editant discos. És que, mira, han venut 100 milions de discos en la seva trajectòria. Han fet, mira, tenen 40 dels seus singles, han entrat en el top 20 de les llistes angleses. 40.
Quina passada.
20!
Estan el dijous, no? El dijous 1 de juny.
Ara ho parlarem. Ah, perdó. Ara passa molt ràpid. El dia 22...
Sí.
El dia 22... perdona, no. Ara m'estàs...
Et has liat.
Rebobinem. Tenen 40 dels seus senzills han aconseguit estar al top 20.
Sí.
22 han estat al top 10. I 4 senzills de la seva història, que són Western Girls, It's a Sin, Heart, i aquesta que estem escoltant, el You're Always on My Mind, han estat número 1 de les llistes angleses. A veure, són uns
megahistòrics.
Podem anar al concert dels Pet Shop Boys i saber-les totes.
Actuen dues vegades.
Què vol?
Actuen dues vegades. Perquè actuen al recinte del fòrum i després fan un d'aquests de primavera a la ciutat que fan concerts petits en sales més petites.
I queden entrades?
No. Espera. Perquè això surt no sé el dia exacte, però crec que és...
Sí, que surt
podria
quan...
ser
sí.
El dia 10, perquè t'ho estic dient de memòria, que llavors, que si tu ets abonat, que si tens
l'abonament
o VIP, no sé què, has d'intentar reservar entrada per entrar al concert. Que el concert serà, ja t'ho dic jo, no ho sé segur, però serà l'Apolo o serà el Ramat, una de les dues
sales. Sí, faran dos concerts a Barcelona, el que seria dins del marc de primavera.
I fan el petit aquest i després fan el del dimecres, no? Que el dimecres hi ha un concert previ al que és el primavera.
Sí.
Doncs estan els Pet Shop Boys.
És el dijous, no? És el 1 de juny, et refereixes, no? Espera, és que jo ara és dijous. No, disculpa, és el dimecres.
Clar, dimecres, perquè dijous, divendres i dissabte hi ha el megafestival. El dijous fan aquest, el dimecres fan la prèvia, no? I el diumenge fan la festa a la platja, no? Aquest és la segona...
El segon membre.
Només per això ja valdria la pena anar-hi.
Per veure Pet Shop Boys.
Home, i per veure New Order, no? Sí. Només per aquests dos.
Però, ui, Vallejo, espera.
És que
falta el tercer.
És que clar, és que jo he venit a hablar de mi libro. Escoltem-lo.
Ah, clar,
ell ho diu com això.
És que clar.
Una altra vegada.
Escolta, però això és una brutalitat. És veritat el que ha fet el Primavera Sound.
Clar. És que... No ho puc dir sense paraules malsonants. No ho puc dir. Diré que és molt guai, no? Han ajuntat aquestes tres bandes al Primavera Sound, no? Estem escoltant a The Pet Shop Boys, que ja sabeu que jo he venit aquí a mirar el meu llibre, que és el meu grup favorit, i que, bueno, que no vindré jo ara a dir que com som de bons de Pet Shop Boys. Que han tret un àlbum fa poc que està bé... Està bé, no?
Sí, que en van parlar.
No és tampoc dels millors de la seva carrera, però tampoc és dels pitjors, que els pitjors semblava que eren tots els últims, no? Doncs aquest no està malament. I aquesta, ja només amb aquests tres grups, ja hem...
Ja val la pena.
És que amb això ja val la pena.
Estic veient el cartell.
Però és que a més hi ha coses com aquest senyor. I per una curiositat, estàvem escoltant Personal Jesus, vale? Aquest senyor que ara escoltarem va tenir un marrón bastant gran quan en Halloween es va disfressar de Jesus, precisament.
El cantant que estem escoltant
es va disfressar per Halloween de Jesus, ho va pujar a les seves xarxes socials i li va caure una de...
No va acabar d'agradar.
Escoltem-lo una mica o no?
Qui es presenta?
És el Kendrick Lamar. Detox my calling is right on time. Transformation, I must have 1,000 lives and like 3,000 wives. You should know that
Kendrick Lamar? No és la primera vegada que actua al Primavera Sound, diria, no? És repetidor, perquè em sembla que un any també el vaig veure. I és espectacular, eh?
Jo diria que sí, però aquesta...
Ara et faig ballar el cap.
No me'n recordo, però Kendrick Lamar és un dels hip-hopers més importants dels últims anys, cap mena de dubtes. Vull explicar unes quantes curiositats de Kendrick Lamar. El Kendrick Lamar, que la seva vocació musical li ve quan, de petit, ell tenia 8 anys i el Tupac i el Dr. Dre van gravar un videoclip molt a prop de casa seva. I com que es va colar, no? És una mica com... Us en recordeu del capítol del Príncipe de Bel-Air?
Sí.
Que feien un videoclip a casa. Doncs el Kendrick Lamar era una mica això, no?
Okay.
I aquí, amb 8 anys, li va venir la seva aspiració per ser músic. Que no és el que ell volia. No és el que ell
què
volia.
Què volia ser?
Ell volia ser el nou Michael Jordan. Ell volia ser jugador de bàsquet. I... El cos no
l'acompanyava.
El Michael Jordan, que volia ser jugador de bàsquet i el cos no li acompanyava, va fer una cosa que es penjava de les cistelles. Es penjava boca baix.
Sí.
Boca baix no calia, però es penjava i va créixer. Ell no ho va fer, el Kendrick Lamar, i es va fer va bé defensar músic. Una curiositat és que el seu cosí es diu Nick Young, i el seu cosí, que es diu Nick Young, sí que va arribar a jugar a la NBA. Ah, va arribar a jugar amb el Kobe Bryant i amb el Pau Gasol.
Uau.
Llavors que hi ha una connexió aquí entre el Pau Gasol i el
Kendrick Lamar.
No? Són amics, si el cosí fa una party, no? Igual poden coincidir, no? Doncs això, la mare ha guanyat 12 Grammys, presenta un àlbum que es diu Mr. Morale amb The Big Steppers, que va llançar l'any passat i el presentarà al Primavera Sound, i és una altra de les cites imprescindibles, no?
D'aquest Primavera Sound.
D'aquest Primavera... Ja tenim quatre grups que...
Déu-n'hi-do. No, però el que ve ara.
Encara, mira, és que escolta això! Oh, my God! Però que estàvem en els 90 altra vez!
Jo, de bo, eh?
Escolta, queden entrades? És que a mi el Primavera em cansa molt, però potser m'ho penso.
Sí, sí que queden entrades. El que passa que hi ha les entrades
són molt cares,
de dia.
Que sí. Sí. Sí, 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 car, sí.
Però,
sí,
clar, escolta, són noms que val la pena.
Sí.
Però jo no sabia que els Blur encara estaven...
Clar, la qüestió és que...
En actiu.
Que estan fent una gira de retorn, no?
Ah,
això que es junta, que igual els falta una mica de pasta a algun dels membres i va, ens ajustem,
fem uns concerts,
fem uns bolos, guanyem una pasta i ja ens tornem a retirar, no? L'any passat el vocalista de Gorillaz és el Damon Albarn.
Sí.
El Damon Albarn, que és el vocalista de Blur també, ja va estar al Primavera Sound, li tractarien molt bé perquè ja se'n sumava aquest retorn de Blur i aquí estan, al Primavera Sound, tocant. Uns Blur que... Recordem, són la banda que durant els anys 90 li van disputar la corona com a reis del Britpop als Oasis.
Sí,
no?
I tant.
Era com una lluita com els Beatles.
Sí, era un duel d'aquells històrics,
Rolling,
no?
Els Rolling Stones, no?
Els Oasis.
Ells van tocar, el 2013 ja van tocar el Primavera Sound, i encara el dia el 2003, 10 anys abans, vam tocar el Razzmatazz.
Mm-hmm.
Sí, i el Razzmatazz, jo els vaig veure, entrevistar. Els vaig entrevistar.
Sí? Sí. I què tal? Sí,
una roda de premsa i jo em vaig colar com a periodista i vaig estar allà.
I què et va semblar? I com és del...
Jugava al Barça i només volien acabar l'entrevista ràpidament per anar a veure
el
partit del Barça. Mm. Jo crec que jugava amb un equip anglès segur i volien veure el partit.
Mm.
Vaig aconseguir que em signessin un disc i el tinc a casa ja.
Doncs ja està.
Em pensava que anaves a dir què van ser, els Pet Shop Boys o els de Pet Shop Boys que els vas acompanyar al Camp Nou,
el
tu,
Depeche
no?
Mode,
el Depeche Mode.
Que pensava que també hagués anat a veure el partit del Barça amb el Damon.
Bueno, si em convida, vaig amb ell.
Encantadíssim.
Què us vull dir?
Què ens vols dir?
Tot i que són... Si els Oasis eren com els nens dolents i el Blur eren com els més pijos, són un grup amb una actitud, amb una certa actitud. I vull que la gent busqui una de les seves actuacions a la televisió italiana, que els van obligar a actuar en playback i s'ho van prendre.
Sí,
m'esteu obligant a actuar en playback.
No els va agradar.
Van fer una actuació que està molt esbojarrada perquè, per exemple, bueno, el cantant va començar a fer gestos molt histriònics mentre cantava i encara va ser molt més graciós quan el guitarrista de la banda va posar un monigot de cartró en el seu joc. Diu, veu actuar en playback? Doncs
pues ja el tens aquí, el playback.
Va posar un ninot de cartró. Curiositats de Blur. Us ho dic, si us trobeu a Blur, si arribeu a estar al backstage amb ell i tal, els hi demaneu cervesa, perfecte, cap problema. No tenen cap problema, compartiran la cervesa. Això sí, una cosa. Ni si us acudeixi,
no
agafar-li un tros de formatge.
Per què?
Perquè són maniàtics del formatge, els encanta el formatge.
Formatge amb cervesa.
I no els hi toquis el formatge, als Blur, que no el compartiran. Això ho heu de saber. Més a més, hi ha un dels components de la banda que és formatger i té la seva pròpia marca de formatge.
Ah, sí?
Això no ho sabíem dels Blur i ja ho sabem.
Cheese Blur. Vinga, va, que repassem
altres. Ja tenim quants grups? Bueno, ja tenim escolta. 5 grups que tenim, no?
Home,
ja
tenim
3, 4, els de Pets, els Pet Shop Boys,
New
els
Order,
New Order.
Kendrick
Lamar i Blur.
Kendrick Lamar i ara uns que tampoc se poden perdre.
I ara, mira'm la Halsey. Mira, la Halsey, escolta-la.
A veure.
Clar,
és molt de Radio Fórmula,
Clar, això, la Halsey Ara deia l'Olga, jo no sé qui és.
No, però quan li he sentit la veu, sí.
Tenim una edat i això és una mica més pel jovent. Actualment la Halsey és un dels 50 artistes més escoltats en les llistes de Spotify. Sí. Llavors és com un megatop, no?
Que enganxa tot tipus de públic, clar, en aquest sentit, el Primavera, no?
Sí, vull dir que clar, clar. I ho fa molt bé. És cantant, és actriu, és activista... fa directora dels seus videoclips, és una noia del Renaixement i és un de les mira, és una cosa, té una cosa molt curiosa, perquè ella, tot i que ella és una estrella mainstream i la sona a la radiofórmules i tal, ella té una forma d'encarar la seva carrera musical que no la vol enfocar cap al mainstream en cap moment, no? Llavors ella es fa produir els discos per al Trent Reznor i l'Atticus Ross. El Trent Reznor és el, bàsicament, és el líder de Nine Inch Nails, i el Trent Reznor i l'Atticus Ross han guanyat ja un parell d'Oscars perquè fan bandes sonores, la banda sonora de la Xarxa Social, li fan les bandes sonores al Fincher, o sigui, són dos tipus que... amb uns criteris musicals molt ben formats i no són precisament artistes de radiofórmula. I a mi m'agrada molt la Halsey. M'agrada molt per això, no? Perquè tot i que la seva carrera està destinada a ser una artista de radiofórmula, ella com que vol imposar els seus criteris, no? I m'agrada molt. Com m'agrada molt aquest grup que sonarà ara. És que ja tenim aquests... Wow.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango.
Loro non sap de què parlo, diu.
N'hem parlat aquest matí amb el Pol Marçà,
sí?
Dels Maneskin.
Hem parlat del Maneskin?
Sí, perquè parlàvem d'Eurovisió, i clar...
Sí, i de qui havia guanyat.
Clar, clar, el Maneskin que van guanyar Eurovisió fa un parell.
Mira, després
any, no?
De la pandèmia. O
sigui, dos anys.
Va ser la primera,
Maneskin,
la primera gala.
Sabeu que Maneskin significa luz de luna?
Ah, no ho sabia.
Sí.
En danès.
No.
Home, tenen un rotllo aquest grup.
Clar,
no, que són els quatre membres de Maneskin.
I rock en italià és un regal, no? Perquè associem l'italià a un altre tipus de música més melòdica.
Sí, totalment d'acord. I ells van tirar la porta al terra i van dir estem aquí. Quan van guanyar Eurovisió. Però ja eren famosos a Itàlia, perquè ells surten de... Em sembla que a l'edició del 2017 van quedar segons al X Factor d'Itàlia. Llavors són... Tenen així una mica com el públic els estima molt o els odia molt, també, perquè ells fan un rock and roll i, clar, són molt puristes els fans del rock and roll. I sortir d'un... Ja no et dic d'Eurovisió, sortir d'X Factor,
clar.
Com que els puristes... Sí que és veritat que ells es coneixen d'abans de... No han fet un càsting per muntar el grup.
Sinó que era un grup que va néixer...
Es van conèixer, tocaven al carrer i feien versions de clàssics del rock and roll. Van anar a la tele, ho van petar, van anar a Eurovisió, ho van petar, i ho van petar fa molt poc que van tocar al Palau Sant Jordi i ho van petar.
Sí, és que anava a dir, no? Estan de gira, ells,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, van tocar al Palau Sant Jordi i ho van petar, i jo crec que és un dels noms tops que tothom voldrà veure al Primavera Sound, no? Ja portem un munt de grups que volem
que
veure
ja
al Primavera Sound.
Que...
Però el que ve ara jo sí que vull.
I el que ve ara...
És sí, que, tu vols aquest? És que
aquest m'agrada molt.
Coneixem totes les cançons. Mira, escolta aquesta.
No. Està encara embarassadíssima, la Rihanna.
Encara està embarassadíssima. Clar. No comptem amb que vingui la Rihanna. Però aquesta és una cançó de Calvin Harris. Calvin Harris, que és actualment un dels DJs més importants del món durant els últims 10 anys. No? Les cançons de l'estiu dels últims 8-10 anys...
Ens han estat sempre, seves.
El Calvin Harris.
Sempre tenim el Calvin Harris
com
allà...
Com el Summer, no?
En disputa. Sí,
tu l'has escoltat?
El Summer... Amb la Dua Lipa, el One Kiss amb la Dua Lipa... O sigui, té molts èxits.
Tu l'has escoltat en directe, el Calvin Harris?
Jo no l'he escoltat mai en directe.
Ha estat en una sessió?
Ha estat a Espanya, que jo sàpiga... Per exemple, l'any passat estava a Eivissa, de residència... Sí. Tenia una residència a l'Ushuaia. I però clar, és molt car contractar el Calvin Harris. Ja, l'any 2015 només, la revista Forbes va dir... que el Calvin Harris va fer, només ell, 58 milions d'euros de benefici, no?
Ell és escocès, no? No?
Ell va trencar una mica, ell és escocès, i sí, és l'ex de la Taylor Swift, es va fer molt famós quan va sortir a la
aquesta
llum
relació,
que era el nòvio de la Taylor Swift, que feien una mica de ràbia, no? Tots ho direm, no? O sigui, la Taylor Swift,
a veure,
guapíssima.
L'Olga Vallejo, que és de club de fans Swift. De Taylor Swift.
Sí, feien una mica de ràbia tots dos.
Diu Swifter o com es diu?
No en tinc ni idea, però sí, feia una miqueta de ràbia.
Clar, feia molta ràbia, no? Perquè mira, és que ella és guapa, és intel·ligent, fa aquestes cançons i canta molt bé.
Ara, el Calvin Harris estava una mica... estava com... com t'ho dic ara? Tenia por d'aquesta relació perquè sabeu què fa Taylor Swift, no?
Que després de tenir cançons.
Tots els draps bruts. Després, però escolta, bueno, cadascú... Home, s'inspira el que s'inspira.
Això, això és una mica...
Sí, però això ho va dir, eh?
Li critica molt a les dones i fan tots els cantants homes, no?
Oh, i tant.
I de sobte la Taylor Swift s'emporta la fama aquesta de... Ui, vigila amb la Taylor Swift que lo explicarà tot.
Bueno, quan està content també ho explica.
Sí.
Home, jo no sé si ho va explicar. Jo crec que
jo soc molt fan de la Taylor Swift.
Home, i nosaltres.
Tu també ets Swifter?
Clar. Swifter. Jo soc molt
I de la Miley Cyrus.
I de la Miley Cyrus, sí.
Cadascú que faci el que vulgui.
Soc molt fan. I clar, feia molta ràbia quan estaven junts, perquè ell també, és que és guapo, el tio. És que té un tio d'èxit.
Sí, té planta. Té planta.
És guapo. Molta planta. El tio va fer un anunci del Calvin Klein, amb el seu cos allà, que no li van fer Photoshop ni res. Llavors, això s'ha de tenir mèrit, no? Per ser un model de Calvin Klein,
ens queden,
no?
Mira, 3 minuts. Aprox, Carlos, què? Jo vull arribar a la última, eh?
Tu vols arribar a l'última?
Bueno, l'última, a la 11.
Vols arribar a la 11? Doncs
però escolta, però podem fer un repàs ràpid, bueno, ara encara
mira, ens ràpid,
queda,
no? Escoltem-lo ràpid, va.
Vinga, va, la 9.
Skrillex. Bueno, Skrillex. No descobrim la Coca-Cola quan diem que Skrillex també és una de les persones més importants a l'electrònica dels últims anys. Això que escoltem és el que ell va posar, el que van portar, ell va portar el dubstep fins a les fins a les llistes d'èxits del món sencer.
Val.
Ho va popularitzar.
Jo que no
coneixia,
rimes
que són molt difícils. Mira, escolta aquesta, ja veuràs. Ui, aquesta no, ens hem passat a l'Skrillex. Bueno, doncs el dubstep i l'Skrillex és l'artista de música electrònica que més Grammys ha guanyat. I va treure el rècord als Daft Punk l'any 2015.
Què dius, ara? Carai.
Això que escoltem és el Fred Again.
Fred Again.
Ara, Fred Again és com el niño bonito d'aquest any de l'electrònica, no? És un dels noms que fan són sensació aquest any de l'electrònica i el veurem al Primavera Sound. Tenim moltes ganes de veure el Fred Again.
A tu t'agrada el
Fred Again. Moltes veures, ara que parlàvem de senyores embarassades, de veure aquesta senyora embarassada. No, perquè la Rosalía...
Està embarassada?
Jo crec que està embarassada. Ai, ara jo crec que sí, no? No fa poc que va ensenyar la foto de...
Ai! No ens hem enterat.
Jo aquestes dades no les tenia,
ai,
no, eh?
Ai, això és el Diego, el meu amic que m'ha enganyat. Que és... Ai, el Diego que m'ha embarassada.
Sí, però està embarassada o no?
Ah, no ho sé.
Però és igual, la Rosalía, no, però, si està embarassada, escolta, com si no, ens agrada.
I les fonts, a veure, segons les teves fonts...
Google, vaig a mirar Google.
Clar, expliquem-ho, això.
Però bueno, la Rosalía, que si no està embarassada, està promesa amb el...
Però ja és segur que està promesa?
Sí.
Allò de l'anell era que sí?
Estic mirant si està embarassada la Rosalía, ¿vale?
Bueno, escolta, estarà embarassada o no al Primavera Sound, no?
Sí, clar, sí.
I sempre és un regal veure la Rosalía en directe.
No, jo crec que me l'han colat.
Que te l'ha colat.
Diego me l'ha colat. Ho sento. Ara el pobre susto que li he donat al Raúl Alejandro, que diu ara...
Jo no ho sabia.
Ai, que estem mala d'ajuda.
Jo no ho sabia.
Ho sento, Raúl.
Està el diumenge la Rosalía, no? Diria, al Primavera.
Ai, aquí m'agafes.
Sí, mira, està el diumenge amb el Calvin Harris, que són els caps de cartell d'aquest diumenge.
És que imagina, és això el Primavera Sound, que era...
I Maneskin i Sant Vincent, també, eh?
Mare meva, quin cartell.
Quin cartell, que el rematem ja.
I jo vull destacar aquesta, que escoltarem. T'agradarà molt? És una cançó, posaré una cançó que em flipa i que és una artista que jo recomano molt, que es diu Caroline Polachek, i que la hem de veure perquè té un show molt visual, també l'hem de veure al Primavera Sound.
Això entra molt bé, eh?
Sí.
És molt bona.
I està diumenge, també, dius?
Diumenge, sí, amb Rosalía, Calvin Harris i la Caroline.
Doncs la Caroline Polachek, que a més és una cantant que està enamorada de Barcelona i fa aquesta electrònica amb tocs de música indie, però juga també, per exemple, amb ritmes com la rumba catalana.
Què dius?
Com,
no sé.
Ens flota el cap, sí, no?, quan escoltem el disc. I precisament el videoclip Sunset, que es diu així la cançó, el va rodar a Barcelona i es va quedar totalment enamorada de la ciutat. Així que vindrà aquí amb totes les ganes del món a fer un show...
Com el Bruce.
Com el Bruce Springsteen, no?
Mira, un descobriment.
No sé si ve amb
Caroline.
No sé si ve amb l'Obama. No sé tampoc si la Caroline Polachek està embarassada. No em feu cas i dic que sí.
Ai, Carlos Bayona, moltíssimes gràcies, de debò, per fer-nos combatre aquesta bajona dels dilluns. Sort que en tenim del Carlos, eh?
I tant.
Ens veiem al Primavera Sound.
Ens veiem... Ai, mira, que em truca el Raúl Alejandro per demanar...
Ai, que t'has... Agafa-la,
per demanar-me explicacions. Raúl!
Carlos, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tot passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Passen uns minuts ja de dos quarts d'una. Seguim aquí al matí a Ràdio Estel, ja sabreu que toca viure en salut els aquests minuts per arribar abans a la una, dedicats a parlar amb el doctor Jacinto Valverde perquè ens ajudi a entendre la vida des d'un punt de vista més natural, aquesta medicina natural que sempre intentem divulgar des d'aquest espai. Doctor Jacinto Valverde, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, pues encantado de estar contigo. ¿Tú cómo estás?
Pues muy bien, doctor. La verdad es que sí. La verdad es que estoy bien, con ganas ya de fíjese que pase ya el mayo. Tengo ganas de junio, no sé por qué. Ya... Tengo ganas ya de junio, de la verbena de San Juan, ¿no?
Y de... Estarán más cerca las vacaciones, ¿no?
Eso también es verdad. Es verdad que también se nota... Hay un punto... A ver, vamos a compartirlo con usted, ¿eh? Claro, cada trabajo tiene sus cosas. Pero nosotros hay un punto de la temporada que ahora se empieza a notar un poco el, ¿no?, la bajada, ¿no? Como estas fuerzas que se van debilitando, ¿no? Y vas viendo como las vacaciones cada vez más lejos, pero están cada vez más cerca. No sé si a usted le pasa, si hay un punto del año en que el trabajo es más intenso.
Bueno, sí es cierto que hay temporadas durante el año... que son muchísimo más intensas la jornada de trabajo. En eso te doy absolutamente la razón. Pero, bueno, yo creo que ya dependiendo un poco del estado de ánimo en el que te pille, pues te lo llevas mejor o lo llevas peor, ¿no? Pero sí es cierto que dependiendo de conforme ya va llegando la época en la que tú ya tienes programadas tus vacaciones, parece como que te vas desprogramando tu cuerpo o ya va llegando con la gasolina muy justa y cada vez te cuesta más llegar a la época de las vacaciones. Yo estoy de acuerdo contigo, sí.
No, y fíjese también que esto también lo hemos hablado muchísimas veces, el momento en que empiezas vacaciones, doctor, y tienes una bajada de defensas, que por favor me tiene que explicar por qué pasa, ¿no? Porque es bastante común.
Bueno, eso tiene una fácil explicación. Cuando tú estás metido en la vorágine de trabajo, tú mantienes un nivel de secreción de una serie de sustancias hormonales, como son las catecolaminas, que se encargan de poner tu cuerpo, bueno, pues a pleno rendimiento, incluso a veces por encima de su rendimiento. Cuando tú todo ese estímulo, cuando llegan las vacaciones, no lo tienes, pues entonces cuando tu cuerpo se da cuenta del sobreesfuerzo que ha hecho, y eso ocurre a todos los niveles y en todos los órganos de tu cuerpo, da igual que sea el sistema inmunológico, cardiológico, digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso muchas veces cuando uno o se jubila o entra en un periodo vacacional, pues a veces, bueno, pues empiezan a aparecer una serie de patologías o de síntomas que no había tenido durante todo el tiempo que había estado a pleno rendimiento, ¿no?
Pues gracias por la explicación. Entiendo que desde el campo de la medicina natural podemos prevenir un poco, ¿no? Que no nos llegue a pasar todo esto, de decir, carambas, ya estoy de vacaciones y tengo ya la baja de defensas de turno.
Hombre, yo creo que nos puede venir muy bien a todo el mundo tomar durante todo el año, para intentar evitar en la medida de lo posible ese tipo de problemas, los omega 3, ¿vale? El omega 3 se va a mantener, bueno, pues un constante y continuo efecto beneficioso sobre tu cuerpo, y luego, por supuesto, cuando hacemos de vacaciones, seguir tomándolo. Yo recomendaría uno que tiene Marnix, muy bueno, por la cantidad que tiene de EPA y de DHA, que es el Omegamar.
Omegamar.
Exactamente, tomar cada día tus dos capsulitas en una única vez, en una única toma al día de Omegamar. Por supuesto, seguir tomándolo durante todo el tiempo que estemos en el periodo vacacional. Y bueno, y esto pues quizás nos ayude a que nuestro sistema inmunitario pues no pegue ese bajonazo que puede ocurrir, que no a todo el mundo le ocurre, sino todo lo contrario. Hay mucha gente que llega a las vacaciones está feliz y radiante, ¿no?
Tal cual.
Pero sí, es verdad. Pero yo creo que este es un buen complemento alimenticio que no solamente va a aportar ese efecto, sino otros muchos más beneficiosos. Y yo creo que por eso deberíamos de estar tomándolo pues todo el mundo a partir, como mínimo, de la década de los 40.
Omegamar, de Marnix, per tant, i les defenses de lloc. Va, que recordem que amb el doctor Valverde, cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital Beata Mariana de Madrid, estarem intentant resoldre els vostres dubtes. De fet, sempre ho aconsegueix des del camp de la medicina natural. Si voleu compartir els vostres dubtes, que fàcil que ho teniu, us ho recordem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ya sabeu que brevemente, doctor, lo que hacemos es compartir con usted una de las noticias más destacadas en el campo de la salud. Creo que fue el viernes que la OMS daba por acabada la alerta de salud pública internacional por la COVID, ¿no? La alta inmunidad de la población y el descenso de casos graves explican, ¿no?, esta decisión después de 1.191 días, doctor Valverde.
¿Qué tal, verdad?
Parece que nada, que fue ayer, ¿eh, doctor? Y todo lo que hemos pasado.
Bueno,
¿es el momento ya adecuado para poder dar por cerrada esta etapa?
Yo creo que sí. Creo que sí porque, bueno, no hay presión ya de hace mucho tiempo asistencial en los hospitales. Bien, es verdad que hay pequeñas oscilaciones en cuanto a pequeñísimos rebrotes. La población está prácticamente casi toda vacunada y estos rebrotes suelen darse en gente mayor y no requieren mayor problema, ¿vale? Y ya lo que además es que ya nos estamos mezclando todos, ya llevamos mucho tiempo mezclados y, bueno, pues aunque el virus está circulando, pues los que nos han inmunizado terminarán inmunizando con la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí, que yo creo que ha llegado el momento de empezar a convivir al 100% con este virus. La Organización Mundial de la Salud también ha dicho que van a seguir con esa alerta epidemiológica, uh-huh, por si acaso hay por ahí alguna variante que sea otra vez altamente contagiosa, como fue la Omicron. Y bueno, pues tendremos que seguir vacunándonos cuando llegue el periodo vacacional, con las nuevas vacunas que están saliendo, que incluso ya consiguen matar incluso el virus, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que, mira, deberíamos de empezar ya. Eso no quiere decir, ojo, que si tú entras con un paciente que esté inmunodeprimido, uh-huh, o que haya en zonas de infecciosos, o incluso en un paciente que simplemente tenga un problema de enfermedad respiratoria, pues bueno, que uh-huh, si tú quieres ponértela, te la pones, y que yo creo que debes de seguir utilizándola el personal sanitario en ese tipo de pacientes, más por el contagio que le puede hacer el paciente a uno, y uh-huh, tú que puedas contagiar al propio paciente. Entonces, bueno, creo que sí, creo que es una decisión acertada el empezar ya a retirarnos ya eso que ha dicho la Organización Mundial de Salud, que tiene mucho más datos que nadie. Y aquí en Madrid, el consejero de Sanidad ya pidió la semana pasada al gobierno central el retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los sitios donde todavía ocurría, ¿no?
Bueno, de hecho, esta misma mañana la Organización Mundial de la Salud también ha recomendado continuar haciendo gestos para no aflojar la vigilancia de la COVID, en la línea que usted decía, que la pandemia no ha acabado, ¿no?, en este sentido.
La pandemia sigue estando, y claro, este virus está claro que seguirá con nosotros para siempre, hasta que no hagas una vacunación como se hizo de la población mundial, como se hizo con la viruela y como se ha hecho con otros enfermedades víricas. Este virus va a seguir estando con nosotros, pero sí es cierto que está cada vez más controlado el virus, aunque pueda ser más infeccioso, es mucho menos virulento en su capacidad de producir síntomas, y como se seguirá vacunando, pues lo lógico es que el que esté vacunado seguirá teniendo anticuerpos, y si no, habrá una inmunidad de rebaño, como era lo que en algún momento se pensó hacer, ¿no?
Claro. Bueno, entonces en ese sentido que se continúan haciendo, lo que decíamos, test y haciendo uso de la mascarilla en espacios,
correcto,
donde no haya mucha ventilación o la distancia adecuada. Bueno, doctor, pues si le parece vamos a empezar a compartir las dudas de nuestros oyentes, porque ya están llegando al 663.
Pues sí.
Venga, pues nos ponemos 663 99 30 62.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, pues vamos a compartir en este caso esta duda que nos ha llegado a través de un mensaje de texto. Es el missatge de la Sílvia, que ens escriu des de Tortosa. Dice: doctor Valverde, últimamente estoy notando que tengo bastante fatiga, una fatiga que no me deja casi hacer nada, porque la verdad es que me levanto por las mañanas con muchas náuseas y el malestar es general durante todo el día. Antes de ir al médico, que sé que tendría que ir, ¿me podría recomendar algún complemento natural para poder fatigar? Para poder combatir esta fatiga.
Bueno, supongo que esta persona le llama fatiga
al cáncer.
Náuseas.
Entiendo yo, o fatiga igual se refiere a tener como un cansancio, ¿no?
Muy típico en Andalucía.
Lo de la fatiga.
No, tengo fatiga, y fatiga es tener náuseas.
Ya.
Porque fatiga normalmente es tener dificultad respiratoria. Pero como ella dice que se levanta con náuseas, quiero entender que dice ella le refiere la fatiga a las náuseas.
Yo interpreto que es un de cansancio, que es un cansancio generalizado, como un cansancio extremo. Pero si no, vamos a hacer un llamamiento a Silvia, si nos está escuchando, que nos lo concrete.
Hombre, vamos a ver, si es un cansancio, primero hay que saber por qué. Hay que saber si físicamente uno está bien, si tiene algún problema de salud, o es un déficit simplemente nutricional.
Claro.
O también puede ser un cansancio de origen psicosomático. No hay que olvidarlo. Ahora bien, insisto, yo ya he tenido algunas experiencias con esto de la fatiga, en que en Andalucía decir fatiga es tener náuseas.
Ya. Yeah.
Pero normalmente tener fatiga es tener dificultad respiratoria. Entonces, bueno, yo creo que debería de especificar un poco.
Un poquito más, sí, para poder concretarlo. Claro.
Uh-huh. Hombre, lo que está...
Que vaya al médico.
Para las náuseas, desde luego, sí que le recomendaría algo. Eso está claro, lo tengo muy claro. ¿Eh? Y es el jugo de aloe vera.
Un jugo de aloe vera.
Exacto. Uh-huh. Es un líquido que tiene un taponcito para saber la cantidad. Uh-huh. Hay que tomarse 20 mililitros... Pues antes del desayuno, vale, pues lo podemos tomar directamente si queremos, o mezclados con un poquito de agua o de zumo. Eso para la náusea. Ahora, si lo que ella tiene es un cansancio generalizado, que no sabe muy bien por qué, tendría que primero ir al médico de cabecera, y cuando tuviera algún diagnóstico un poquito más certeza, pues comentárnoslo, porque es que es muy difícil.
Tenemos que concretarlo un poquito más, ¿no?
Yo para un cansancio, pues averigua.
Uh-huh. Bueno, pues en todo caso, sobre todo, igual también hay gente que ahora está el tema de náuseas, ¿no? Dice que el jugo de aloe vera de Marnis va bien en este sentido.
Sí, sí, en ese sentido es el que deberían de utilizar, ¿eh?
Vale, fantástico. Vamos a por otro mensaje, también de texto. En este caso es Juan Antonio, que ens escriu des de Sitges. Dice, mi hijo tiene ahora unos 17 años y está en pleno apogeo con el acné. ¿Cuál es la mayor diferencia y qué hace más efecto para el acné? ¿El Acne Clean o el Racután? ¿O si me podría recomendar algo más natural? Muchísimas gracias.
Bueno, eso depende, pasa como con todo. No hay enfermedades sino enfermos. Lo que a uno le puede venir bien, a otro le puede ir mal y viceversa. Eso te tiene que dejar aconsejar de su dermatólogo, que es el que, dependiendo de las características que tenga el acné o de la virulencia que tenga el acné, tendrá que utilizar un fármaco u otro. O sea, yo ahí le dejaría lo que dijera su médico.
Su médico, ¿no? Dermatólogo, entiendo.
Especialista. Sí, lo que sí le podemos recomendar para mejorar un poquito la calidad de su piel, ese famoso omega 36-79.
Hombre, que hacía tiempo que no salía.
Exacto.
Omega 36-79, ¿eh?
Exacto. Eso le va a mejorar un poco la calidad de su piel por los componentes.
¿Por qué, doctor? Sí, ¿qué lleva el 36-79?
Ácido linolénico, que va muy bien para mejorar ese tipo de problemas. Lleva el sésamo, lleva las semillas de linaza, lleva la macadamia y luego lleva los omegas 3, 6, 7 y 9. Uh-huh. O sea, que son muy completos para mejorar no solamente la piel, sino otras muchas cosas, pero entre otras, en este caso yo voy buscando mejorar la calidad de su piel, ¿vale? Uh-huh. Es líquido, tiene un vasito para saber la cantidad. En este caso tenemos que tomar 15 mililitros.
¿15 mililitros?
Una vez al día, pues por ejemplo, antes del desayuno o antes de la comida, como quieras.
¿A partir de qué edad, doctor? Porque igual también nos estará escuchando mucha gente en esta época, o no, que tengan hijos adolescentes, ¿no? ¿A partir de qué edad se pueden tomar los productos de Marnis?
Pueden empezar a tomar pues desde los 12, 13 años o como mínimo tener un peso de 45 kilos para arriba.
Vale, fantástico. Venga, vamos a compartir una nota de voz de un oyente.
Hola, muy buenos días. A ver, mira, tengo 44 años y llevo ya semana y media con un dolor de la cadera izquierda. El caso es que cuando subo escaleras no puedo subirlas bien con la pierna izquierda y estoy ahora subiéndolas todo el rato, pues, de una en una. Y por las noches, cuando estoy tumbada boca arriba, los pies, cuando tú te tumbas, los pies tienden a echarse un poquito hacia los laterales. Pues muchas veces ya llevo también unas dos o tres semanas que muchas veces me estoy despertando porque me duelen muchísimo los pies, lo que es justamente la doblez en el tobillo, pero por la parte de arriba me duele horrores y no puedo casi ni mover. Cada vez que me levanto ahora, pues tengo que no puedo levantarme bien porque no solamente a la izquierda, sino a la derecha también me duele la cadera, pero solamente es a la hora de levantarme, que siento como un malestar general, pero después con la derecha puedo andar muy bien.
A ver, ¿qué le decimos a esta oyente?
En principio habría que pensar que pueda empezar a tener ya algún signo de artrosis. Es joven, pero bueno, podría...
44 años, ¿no? Comentado.
Por eso. Pero, bueno, no sé si habría que ver qué peso tiene, qué otras enfermedades añadidas. En fin, de todas maneras, hasta que vaya a su médico y este le haga una exploración articular, yo le recomendaría que, como complemento alimenticio para reforzar ese tema articular, que empieza a tomar ya, porque seguro que le va a venir bien con el paso del tiempo, ese complemento que se llama Artrohelp Forte.
Artrohelp Forte.
Vale, vienen viales, ¿sí? Y hay que tomar un vial diario agitándolo antes de tomarlo.
Vale.
Y hasta que este vaya haciendo su efecto, yo le recomendaría empezar a tomar también el analgésico antiinflamatorio que tiene Marnix, que es el Mialtrim.
Mialtrim.
Y de este puede tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Vale.
Y si a lo largo del día hay momentos en los que está con un dolor más intenso, puede tomar otro a la hora de comer.
Vale. Mialtrim. Mire, voy a aprovechar, doctor, ya sé que estamos fuera temps, pero porque, a ver, yo creo que igual Mialtrim le puede ir bien a esta oyente que nos ha escrito, es Mercè, desde Barcelona. Dice, llevo desde ayer con un flemón bastante pronunciado y doloroso. Necesito que me recomienda alguna cosa para poder soportar este dolor. Muchísimas gracias. Es que el flemón...
Por supuesto, a lo que le haya recomendado el dentista,
¿sí?
Que seguro que le ha puesto una pauta, puede compaginarlo con el Mialtrim sin ningún problema.
Es compatible, ¿eh?
Sí, sí, perfectamente compatible.
¿Y también el mismo tratamiento que ha recomendado?
Sí, una cápsula por la mañana y por la noche, vale. Y en caso de mucho dolor,
vale.
O alternándolo con eso, puede tomar otro al mediodía.
Fantástico. Mialtrim, la doble M. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Qué rápido ha pasado.
Muchas veces, rapidísimo. Sí,
venga, va, mañana repetimos.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana. Estem a punt d'arribar al punt de la una. Marta Jarque, què estàs fent?
Doncs estàs aquí, robant vilment uns caramels.
Mira, que volies compartir algun dubte mèdic.
Saps què passa? Que jo soc, ja saps que jo soc molt fanàtica dels caramels de Marnix, boníssims, sí. I que em van molt bé per la gola, però no he estat de temps aquest matí de comprar-ne. I mira, tu aquí també tens
també
material.
El material. Bueno, tinc material que és teu, d'aquests caramels.
Sí, és
Marnix, això també, eh? Van anar bé aquells caramels.
Ai, però aquests no els havia provat encara. Boníssims.
Escolta, si teniu dubtes de tots els consells que ens dona el doctor Valverde, podeu entrar a marnix.com. Allà trobareu doncs, notícies al voltant de la medicina natural. Sens dubte, com també l'ampli ventall de productes de Marnix. On heu arbolaris per a farmàcies i farmàcies de tot Catalunya, que han arribat la gent de Marnix. 3 minuts i la una.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estelle.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance.
Va, que arribem al punt de la una i volem saber, Marta Jarque, aquesta...
I mira que tu ets cinèfila, eh?
Sí, però...
No hi has acabat de caure.
És veritat que tenia un, però jo crec... Ja sé, tinc una altra opció, una altra alternativa, però vull contrastar-ho amb el segon ultrasò.
Clar, és que hi ha grans clàssics del cinema. Recordem que un 8 de maig com avui, anem a la pregunta. De l'any 1912, als Estats Units es va crear Paramount Pictures, que ens transporta a l'època gloriosa i daurada del cinema de Hollywood. També el José amb aquesta cançó ens hi transporta. I precisament això us preguntem avui... Quina va ser una de les primeres grans produccions de Paramount Pictures? Recordo que és una pel·lícula que només té una paraula al títol, Mercè, i que mira, si la protagonista és tan famosa que fins i tot el gran humorista Joaquín Reyes en va fer una paròdia al seu programa Muchacha de Nui. L'escoltem.
Yo me amagué con Julio César y con Marco Antonio.
Con los dos.
Ahí en nada. Muy romanos. Muy romanos los dos. Muchachada Nui.
Nui. Ai, que boques sons. Que boques sons, he dit. Quin so.
Els sons, els caramels de Marnix, sons molt bons. I el Joaquín Reyes.
Joaquín Reyes, el muchacho. Escolta una cosa. Puc donar una pista? Ara no és de la viatura d'aquesta pista, que la protagonitza una dona.
Sí, i tant.
Aquesta pel·lícula que demanes avui. I es banyava...
Sí.
Amb què?
És que si ho dic, Mercè...
Va, fem fàcil a la gent, no?
No es banyava amb aigua. No, amb aigua no era. Era un altre, era un producte làctic.
Que hidrata molt bé.
Era un producte làctic i que al Marroc se'n troba de sabó d'aquest producte. Escolta, ja te'n portaré, que en vaig comprar. Ja te'n portaré.
És que no em vaig portar res del Marroc, tu, ara que hi penso.
Però si et vaig una pulsera. Que és desagraïda. 663-99-30-62. Correu electrònic almatí@radioestel.cat. Jo, que mica en mica, Mercè, em vaig quedant sense veu.
Jo t'ajudo. Sí, 6-3-9-30-62, si et vols endur la cistella Cap Bravo. Va, el nom de la pel·lícula d'una dona, gran dona, històrica, avui, al matí a Ràdio Estel, protagonista de l'Ultrasò. Petita aturada i parlem de fruits vermells. Fins a...